Clementina es diu, Clementina es deia, i sobre la seva poesia han pesat i de vegades pesen encara prejudicis i reduccionismes. Però llegida amb atenció l'obra lírica de Clementina Arderiu en revela una poeta d'una complexitat prodigiosa, una obra amb un sentit del ritme, de la mètrica i de la música extraordinaris i, per descomptat, amb un treball lingüístic d'orfebreria. En el 50è aniversari de la mort, avui al programa llegim Clementina Arderiu de la mà de la també poeta Maria Callís Cabrera, que és comissària d'Un any Arderiu, que vol situar on es mereix una escriptora massa sovint a l'ombra del marit, Carles Riba. En parlem i la llegim, per tant, amb Maria Callís i en companyia de l'Anna Vallbona i la Xènia Diaconova. Obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Porta secreta fora el pit, no tanca pany ni corda, silenci que recorda.
De la nit i el mar, així es diu aquesta cançó, poema de l'any 94. Són cinc poemes que Pau Riba va musicar de la seva àvia, Clementina Arderiu, i que, vaja, i més una vegada ell va explicar que no li entusiasmava aquest disc, que els arranjaments, miau, i en tot cas, després, amb el temps, que també les escoltarem en algun moment, va penjar-ne un parell de maquetes que li semblava que tenien més, en fi, que sonaven d'una altra forma. Sigui com sigui, és un plaer avui obrir i saludar la Maria Callís. Què tal? Ben tornada al programa.
Hola, bon dia.
Com anem? Xènia Diaconova.
Què tal?
I Anna Vallbona.
Hola, què tal?
Per celebrar, ja ho sabeu, l'obra i la veu de Clementina Arderiu, aquest 2026 es commemora el 50è aniversari de la mort, i la Maria Callís, a més d'una gran, una lectora fina i una rapsoda brillant, doncs n'és la comissària d'un any, en fi, de celebració. I tu deies, Maria, en la presentació de l'any, parlant dels objectius, no? En fi, alguns de lloables i necessaris, el foment, per exemple, de l'activitat acadèmica o de l'estudi, la promoció de la crítica, amb articles i reportatges, el diàleg amb altres disciplines. En definitiva, estem parlant de la divulgació, en el sentit llatí del verb divulgar, no? La poesia d'Arderiu i situar-la al lloc que li pertoca, al cànon, fins i tot, no?
Sí, sí, sí. De fet, tots aquests objectius que deien graviten a l'entorn d'una idea, que és exactament aquesta, la de col·locar Arderiu al lloc que li toca, perquè tinc la sensació, i ara m'agradarà parlar-ne amb vosaltres, que la recepció que se n'ha fet d'Arderiu no ha acabat de fer-li justícia, i segurament bé, hi ha molts factors que hi intervenen, un dels quals, com bé sabem, és l'ombra mandarinesca del gran poeta que va ser el seu marit, i altres,
que m'ha agradat molt.
I altres mecanismes, no?, que han fet que ens arribi segurament amb un to una mica més o més monocord o més simplificada del que és en realitat Arderiu, i que és una poeta que jo estic molt contenta d'aquest encàrrec que m'han fet, perquè com més la grates i com més la llegeixes, més gruix van agafant els versos. D'entrada, a mi em sembla que en una lectura inicial et poden semblar potser senzills, i després et pares al peu de la lletra i dius, carai, això té teca, no? I em sembla que aquest és un sentiment més o menys latent entre els lectors i poetes d'ara, ara m'ho confirmareu vosaltres, però que hem d'acabar de fer el clic, acabar-ho de sentar i afirmar públicament i difondre aquesta idea per això, perquè passi de llarg aquesta visió, doncs això, una mica més naïf que teníem d'ella, segurament per els poemes que més coneixem d'ella, no?, que són els que més ens han arribat, que potser tenen aquest to més feliç i innocentor, i en canvi també té tota una sèrie d'altres veus.
M'ha agradat molt que facis servir l'adjectiu senzill, o de l'aparença senzilla, si més no, perquè la senzillesa és una conquesta, no és simplicitat, no són poemes simples, no? I des d'aquest punt de vista, i a la vegada també, quan com bé dius, grates, ja molta més densitat, i tu parles d'una cosa molt xula, que és fomentar-ne, promoure la lectura als instituts. Jo crec que és una poesia que pot arribar molt, i que, en canvi, no deu ni formar part, no, dels programes ara mateix, vaja, o no en conec cap, si algun institut a Catalunya que la tingui, lluat sigui i que em disculpi, no? Però és molt xulo que els estudiants puguin arribar-hi.
Sí, 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 totalment. Farem algunes jornades amb professorat per això, per intentar proporcionar-los, doncs, des de materials treballats fins a senzillament parlar amb els professors i això, i proposar-los aquesta lectura, perquè efectivament aquesta senzillesa com a cosa bona del seu vers, aquest lèxic que potser no és el més això, el més esponerós o el més rebuscat o com vulguem dir-ne, però que en canvi amaga una pulcritud i una exactitud en l'ús dels termes i no només de les paraules, sinó també un coneixement del que signifiquen aquelles paraules en la tradició poètica, no? I bé, això, en qualsevol cas, em sembla que és una bona cosa per als estudiants. Pot ser un bon ganxo, no? Perquè són poemes que el sentit dels quals et pot... N'hi ha de tons molt diversos, no? Sí, però en general diria que et poden arribar al sentit i pots arribar a accedir sense dificultats, i és després mirant-lo i remirant-lo que vas, això, va agafant gruix i va agafant aquestes capes. Però això pot ser una bona manera de fer ganxo per als estudiants.
Que els estudiants vagin prenent apunts per fer-ho també en termes acadèmics. Recordem que Clementina Arderiu, i si dic cap errada, em corregiràs, va publicar 6 poemaris i 3 antologies, gairebé sempre en diferents editorials, no? I entre 1916 i 1973, i ara reedita a 62, que també la trobem a la butxaca, Jo era en el cant, no? Jo era en el cant, que a més, amb edició de Sam Abrams, que trobo, Maria, que és un títol que ella va triar, no? I clar, la paraula cant és amb tota la intenció del món, perquè és una de les potser més parts més conegudes de les seves de la seva poesia, no? Les cançons, aquest sentit musical, no sé si pianístic fins i tot, no, de la seva obra.
Sí, totalment, clar, ella no tenia formació acadèmica en l'àmbit de les lletres, però sí que havia estudiat piano i havia estudiat idiomes, i té això, vaja, un sentit del ritme meravellós, no, que fa que els seus els poemes, quan els llegeixes, jo no ho faré aquí perquè us tinc molt de respecte, tinc molt de respecte a l'audiència d'aquest programa, però gairebé et sortiria de cantar-los, no? Perquè estan els accents tan ben posadets, tot ben col·locat. De fet, vaig anar fa un parell de setmanes a l'Arxiu Nacional de Catalunya a veure el fons Arderiu que custodien allà, sí. I vaig veure alguns poemes allò començats amb la primera estrofa i l'esquelet del poema fet amb les síl·labes marcades i els accents col·locats sobre les síl·labes que tocaven, no? Vull dir que ella ja treballava d'aquesta manera, això, pianística que deies tu, no musical, i això és palès en tots els poemes que tenen aquesta música seva tan particular, que de vegades són cançons, allò, cançó, però de vegades també tenen un sentit del ritme interessant i arriscat, segons com, i també, evidentment, en la presència del cant i la paraula cant i el sentit que ella hi dona a la seva vida, jo crec que és travessada de dalt a baix, no?, per aquesta idea de la joia de cantar.
Ara s'ha esdevingut una petita decepció quan la Maria Callís ha dit que no cantaria en aquest programa, però ja veurem, acabem de començar. Però en tot cas sí que podem...
T'haurem d'emborratxar, potser.
Sí, exacte. No sé si és l'hora, bueno. Però... Rosa, aquella ampolla que teníem d'un dia...
No dic que no.
Parlant de discos, n'hi ha un de l'any 64, i també de aquesta musicalitat i de les veus, que es diu Poemes amb la seva veu, on Clementina Arderiu fa un recull d'alguns dels seus poemes dits per ella.
De la felicitat, vagabunda, t'han mentit quan et deien que t'espero. Si rondava pels camins, no et seguia mai els passos, que jo anava sol amb mi, tamorega, adelerada, i sabia que entre els dits fugiries en tocar-te. Jo només de lluny t'he vist, vagabunda, quan passaves i aclaries casa endins amb la teva llambregada. No vull més. Amb cor gentil mai no et pararé la taula, ni amb domàs et faré el llit. No diguessis que et tentava. No t'espero fins al cim de la darrera pujada.
Bé, només hem d'objectar aquesta edició d'aquest disc de l'any 64 que afegeixin música a un poema que ja té música, però sigui com sigui la ironia, no?, d'un poema que es diu La felicitat, i un cop més, aquí, Maria, si grates una mica, no tot és exaltació.
Exacte, exacte, i aquesta idea de solitud, no?, aquella... De fet, solitud de vegades com a sinònima de felicitat, però de vegades no, i aquesta, a mi m'agrada molt aquesta imatge del que jo anava sol amb mi, que és un desdoblament gairebé esquizofrènic que es repeteix en alguns dels seus poemes, no?, que es veu a ella. Hi ha un altre poema d'aquestes estampes que es diu De la llibertat, que és ella recordant-se a si mateixa d'adolescent, corrents i com gairebé fugint d'ella mateixa, no? I aquesta, sempre hi ha aquest joc, aquesta dualitat en ella, no?, de on es col·loca, i també això que deies, no?, justament d'un poema que sembla que hagi de ser tot motiu de felicitat, però en canvi van irrompen tot d'altres elements i és més agitada del que podria semblar una primera lectura, i si ens poséssim una mica psicoanalítics, potser fins i tot del que ella mateixa es volia reconèixer a si mateixa.
Clar, això en l'edició de 62 en Sam Abrams en parla en termes de, diu, la poeta de les sumes, no? Foscor i llum, nit i dia, vida i mort. Aquesta dualitat que tu ara citaves, no? És molt bonica també com es declina la cançó del voler i del no voler, per exemple, no?
Sí, clar, una de les més conegudes d'ella. Jo crec que potser valdria la pena...
T'anava a dir, cantar potser no, però llegir, Maria, sí. Gallí, sisplau.
Sí, això mateix.
Hem vingut a escoltar-te. I, bueno, Clementina Arderiu també, eh? De manera mediúmnica, si tu vols.
Vinga. Cançó del voler i del no voler. Sóc aquella enamorada del voler i el no voler. Adès veig taula parada i no em tempta provar res. Ara porto i em corseca fa mi set fins a Llanguí i trobava la font seca i ni ombra de festí. Dues vides són en mi. Sóc pel riu la nouvinguda i m'enciso en son corrent. Ai, que l'endemà me'l muda, l'endemà que duia vent. Torna enrere el riu, camina, cap al seu bressol espriu. És el vent. Qui ho endevina? És el vent que passa i diu. Dues cares dono al riu. Tinc la fruita primerenca arran de boca i dins la mà. Plena, fresca, vermellenca, quina mengera que fa. I no goso, sóc poruga, tal l'amor d'uns primicers, diuen l'hora benestruga. Això què és? No serà més. Si et mengés, si no et mengés. Aquest aire, què davana? Porta el núvol o el fa lluny? Ja se'ns mulla la barana i el llindar ja tot es bruny. Però el sol encara sotja per un trau grisenc i vol ser el padrí d'aquesta fotja que ara apunta en el redol. I diem, plou i fa sol. Perquè em sento dues vides i veig l'aigua riu amunt, perquè resten mig partides m'esvolences en un punt, perquè besa el sol la pluja i s'acorda tot tan bé, he capit que sóc anuja és que sempre hàgim de ser cosa ferma o ben lleuger.
Que bo, i quina lectura, gràcies. Veus? A partir d'ara, a plou i fa sol, sempre tindrà, no?, una nova dimensió. No hi ha bruixes que es pentinin, i aquesta dualitat també ben traduïda. Anna, Xènia, com l'heu llegida? Com us agrada llegir-la?
Bé, si em permeteu, a mi justament, mira, quan has dit plou i fa sol, m'ha fet pensar que una cosa que m'agrada molt de la Clementina és precisament la seva sensibilitat per la llengua popular, no? Abans amb l'Anna comentàvem que alguns d'aquests poemes podrien ser quasi del Casasses, en el sentit que, clar, el Casasses també té aquesta sensibilitat extrema per la cosa popular.
Gran devot d'Arderiu, Casasses, també.
Exacte, sí, però vull dir que ara llegim l'Arderiu pensant que podria ser el Casasses, quan en realitat és el revés. És, no?
Sí.
Però bueno, ja ho sabem, que cada poeta crea els seus precursors, no? Però ara ho hem vist molt clar. A mi m'encanta de la Clementina, que té tons molt diferents, no? A mi m'agraden especialment aquells poetes que són com un instrument musical que pot fer aguts i greus, no? I abans que hem parlat també de la seva formació musical, doncs potser no és una comparació del tot inapropiada, no?, en aquest cas. Llavors, també tenia ganes de llegir algun poema, perquè m'agrada molt, una cosa que m'agrada molt a la vida és llegir en veu alta poemes dels meus poetes preferits. Llavors, volia llegir dos poemes molt diferents de to per veure com ho fa, no? Per exemple, un que és molt famós, que també el cita Palau i Fabra, la seva ressenya molt elogiosa també de la poesia de la Clementina, el poema que es diu Fill, que diu: com salvatgina engelosida pel cadell, jo la vida passaria vora d'ell. Hola, cadell, dóna'm l'anell, pica pedrell. Arremetria amb burg de guerra tota gent i madent el guardaria d'altre dent. dentet a dent, dirà la gent, i tu, content. És que no es pot ser més divertit.
Sí.
No? A mi m'encanta també aquella poesia que és aquella mena de poemes que és impossible parafrasejar, no? Mm-hmm. Com un poema com aquest. Mm-hmm. Si amb un exercici de batxillerat et diuen ara explica això amb les teves paraules, absolutament impossible. No? O en tot cas seria un mestre molt... molt tontet que et digués que fessis això, perquè amb un poema com aquest, impossible. O sigui, la gràcia és precisament totes aquestes paraules que fan espurnes i pampallugues, no? Llavors, al costat d'un poema d'un to juganer com aquest, un poema que és pura musicalitat, no? Que és pur joc verbal, doncs un poema, per exemple, d'un to més greu, com aquell que es diu Ara, ara que ja de tanta cosa torno, no em pregunteu, que no sabria dir-vos per quina brida m'he sentit lligada. El cor encara vol tornar a gronxar-se, desbocat a les barques de la fira. I dic que sí, que en mi tot clama d'esma cap a aquella petita esbojarrada. I ja no sóc sinó una dona absorta, amb la veu i amb el riure que s'aturen.
Per al·lusions, demana pas Clementina Arderiu.
Ara que ja de tanta cosa torno, no em pregunteu, que no sabria dir-vos per quina brida m'he sentit lligada. El cor encara vol tornar a gronxar-se desbocat a les barques de la fira. I dic que sí, que en mi tot clama d'esma cap a aquella petita esbojarrada. I ja no sóc sinó una dona absorta amb la veu i amb el riure que s'aturen.
Que tenim l'Ara, també.
Sí, és preciós aquest poema. A mi em fa pensar una mica en l'Akhmàtova. Té un punt akhmàtovià, perquè hi ha tota una sèrie de poemes tardans de l'Akhmàtova que també són d'aquesta mena. És a dir, hi ha una tensió entre aquella dona que era de joveneta i la que ha esdevingut ara, però una dona que no amaga el fet d'haver envellit i que no idealitza tampoc el passat pel fet de ser passat o la joventut pel fet de ser joventut i reconeix doncs tot allò que ha perdut pel fet d'envellir, no? Amb tota la, tot el valor i tota la lucidesa del món, no? Per això aquests versos finals. Ja no sóc sinó una dona absorta, amb la veu i amb el riure que s'aturen. Em sembla increïble perquè em pregunto aquesta veu i aquest riure que s'aturen, de quina manera s'aturen, no? S'aturen de forma sobtada, s'aturen a poc a poc, és a dir, quantes maneres tenim d'interpretar aquest s'aturen, no?
La citat d'ara Akhmàtova, en algun lloc, pot ser que hagi llegit que comparar una Arderiu amb Metzvetaeva, et consta això, Xènia? Pregunto,
podria ser
també.
Podria ser, però jo li veig més l'Akhmàtova perquè hi ha aquesta lucidesa. La Tsvetaeva és molt més dionisíaca. Bueno, jo, de fet, aquests dos poemes que he llegit de l'Arderiu, potser perquè un era més dionisíac i l'altre era més...
Apolini,
sí. M'agraden les dues coses, però en general li veig més la cosa apolínia en la Clementina, no sé.
Ara deies això i puc llegir un altre poema?
Sisplau, si hem vingut aquí això.
És que em feies pensar en aquest poema d'ara, en un altre poema que també és de revisió de la vida i, de fet, de revisió de la vida a través de la revisió dels seus versos, perquè és un poema que es diu Glossa, que d'una cita d'ella mateixa, d'un poema escrit 40 anys abans, ara em perdo, perdoneu, bé, força anys enrere, 30 anys enrere, i ella glossa a partir d'aquest poema, a partir d'aquests versos, torna enrere per recordar aquell moment de l'escriptura del poema i es torna situant l'Ara de la senectut, no? El poema es diu Glossa i la citació diu: percebo sentors de cala i m'acompanya un respir. I el poema fa: ara ja no m'acompanya i es fa més fonda la nit. No percebo olors de cala que tinc els sentits poc fins. Pel carrer de la princesa, canyella, mesc i anís, encara he sentit la flaire que els meus 15 anys van collir. Pel carrer de la princesa, el carrer dels meus sospirs. Sota el braç, llibres de música i els 15 anys dringant-me dins. Recordo una veu malsana d'un home enamoradís. Coses que no entenc i em torben segur que em devia dir. La música me'n distreia i el cor lleuger dintre el pit. Ai, carrer de la princesa, d'abans que jo entrés en mi. La meva vida de dona ara passa un dolor viu. Aquelles sentors de cala m'han remogut el desig. Per tres cops les percebia entre passos i coixins. Ara ja no m'acompanya aquell respir beneït que en els anys de maduresa no m'havia mai fallit. Si la nit es fa més fonda i res no sura, ni tinc, comptaré les hores tristes d'aquest meu dormir tan prim.
Que bo, rellegint-se 30 anys més tard, sí. També, no? I glossant-se. Mm. Perquè el punt biogràfic, el carrer de la princesa, no és pas on hi havia l'argenteria, sinó on va estudiar música.
Exacte, sí. Ella era filla d'això d'argenters, del carrer Avinyó, i estudiava, anava, doncs l'hem d'imaginar, caminant amb el llibre de música, anant cap al carrer de la princesa a fer classes, no? I bé, és molt, trobo molt bonics aquests moments, aquests records i aquesta mirada cap enrere i aquestes imatges, això que deies, Xènia, que és efectivament una de les coses més felices d'Arderiu, no? Aquest do de la llengua, aquesta meravella que és fer servir la llengua popular amb la riquesa extrema de la llengua popular, no? Això d'aquests, els meus 15 anys dringant-me dins, no? O el carrer de la princesa d'abans que jo entrés amb mi, no? Que senzill i que ben dit.
Sí, totalment. Anna.
Clar, no, jo anava pensant al fil de sentir els versos, no? La sensació que la Clementina Arderiu seria algú que ara es fotria uns farts de recitar per tot arreu. Vull dir, la poesia oral...
Slam poetry.
Sí. No? I a més, per mi ha estat com una sorpresa sentir-li la veu, perquè no l'havia sentit mai. I clar, és una contundència que només que hagués viscut 10 anys més la tindríem per una poeta punky, s'haurien conegut amb en Casasses, i tot això, no?
S'hauria pres molt malament que li diguessis punky, crec. Però...
Sí, però o no, perquè potser hauríem fet duet també amb en Pau Riba, ja la cosa... Però, en fi, ciència-ficció. Però sí que crec que... També el fil que jo aquests dies me'l remirava, el pròleg que fa la Marçal a la seva antologia... de l'any 85, contra Claró, que és com molt il·luminadora perquè crec que marca el camí, no? de com la podem llegir, Can Marçal, que justament, diguéssim, en la seva introducció es desvesteix com aquell qui diu de totes les seves prevencions i diu, ha arribat l'hora de remengar-se amb la Clementina Arderiu i el perfil de poeta que és Marçal s'arremanga, doncs, amb la dona de, no? La dona escindida amb senyora Riba, s'arremanga amb la... amb què? Amb la catòlica, amb la burgesa, amb... I si arremanga, crec que això crec que hi ha una cosa en què entronquen les dues, la Marçal, l'Arderiu, que és aquesta radicalitat en la forma, perquè al capdavall estem parlant d'una forma poètica que crec que en les crítiques tubetes que se li feien, tubetes de gairebé compassives que se li feien a l'Arderiu, era com, és una forma juganera, ja ho tindríem, no? I en canvi jo crec que en realitat és una forma bastant més radical del que se l'ha pintat tot sovint, perquè hi ha això, perquè hi ha la força de la música, la força d'una llengua popular que sap portar molt bé, perquè abans amb el Plou i fa sol també m'ha vingut al cap, no sé quin poema que no he trobat, però jo, algun altre joc, ja té cançons de Bressol, però té algun altre joc amb cançons infantils, i per tant sí que crec que això, que Clementina Arderiu és tot això, i llavors anant alguns poemes, a mi les cançons, però aquesta constant dualitat em té encisada, la cançó del risc, jo tinc aquí a punt el... Bé, una és la cançó del risc, però l'altra la del voler, no voler...
La que ara llegíem.
Sí, no? És com molt potent aquesta constant dualitat, perquè sí que al darrere de l'aparença pública, fins i tot que ella devia mantenir, hi ha una escissió i una potència poètica a l'hora d'expressar aquesta escissió molt més forta, no? I llavors crec que també és interessant això, fins i tot la Marçal ho comenta amb aquesta idea és a dir, citant Adrià Enric per explicar-nos l'Arderiu, no? Però això, l'any 85, no? Que sempre estem com recomençant, però l'any 85 ella té aquesta consciència de genealogia de poetes i d'escriptores, dones, i crec que amb Clementina Arderiu, malgrat tots els esforços, sí que hi ha hagut aquesta impressió de seguim per donar-li la vida, no? I seguim presentant-la com... O, és a dir, començant pels pros. No cal començar pels pros, perquè amb segons quins poetes mascles amb els quals es podria començar pels pros, no s'hi comença. No?
Sí. De fet, una de les coses que diu la Marçal, i ara que comença el pròleg parlant de la situació d'orfenesa de les dones que escrivien, no? I de la situació de minoria absoluta, això ho diu l'any 85, el temps ha corregit coses, no sé si tantes, no? Però és una de les coses que ella destaca, efectivament.
I
la condescendència que tu citaves, sí, que això sempre és una clau de lectura horrible.
I llavors això, és a dir, gratant amb l'Arderiu tens la impressió que hi ha molta més foscor i tenebra de la que en un primer moment sembla. I res, jo, de les mil tries que es poden fer, però jo portava la cançó del risc, que crec que no ha estat dita, no fins ara, però perquè això, perquè fins i tot la idea de risc, risc, Clementina Arderiu, hi ha moltes coses que no s'associarien amb ella a partir de la prevenció aquesta o del recel, i llavors sempre et porta lluny. I llavors hi han formes com aquest, la d'aquest poema, que tenen versos molt curts i que se t'emporten molt i molt lluny. No? Diu, si visc, no visc, l'amor del risc com m'avellia, no l'he cercat, me l'han donat quan no el volia. Si visc, no visc, que té molt risc i sa mentida. El cel és d'or i ardent, el cor no vol cap brida. Però hi ha el risc, si visc, no visc. Per una treva, per un oblit, dono el neguit amb clau i lleva. No fos el risc. Si visc, no visc. Ves on s'abulla, passa la mar. Per quin atzar? La mar que rutlla per anys i risc. Si visc, no visc. Ni mar, ni treva, ni l'or del cel. La meva arrel, si es tors, no es lleva. Perquè en el risc, si visc, no visc, donaré ombra, donaré flors, fora del clos. Feina sense nombre dirà que visc. Quan el gran risc vindrà a topar-me, amb cor segur, sense ningú, sabré lliurar-me al risc, al risc.
Per al·lusions, Pau Riba. Som a Ciutat Maragda celebrant la poesia de Clementina Arderiu i ara tenim, en fi, en Pau Riba amb aquest disc que presentàvem de Riba a Riba, de l'any 94, on versiona, crec que són 5 poemes de la Padrina i també de Carles Riba, l'altra cara, no? I aquest, en fi, aquest Si visc, no visc, que insisteixo que en una entrevista ell deia, no sé, que des del punt de vista musical, Maria, com, què n'opines tu, no? Però ell deia que no, amb el temps no està convençut d'aquells arranjaments, potser massa apocals. I per això li agraden més les maquetes, curiosament. Després en sentirem alguna que té, evidentment, un so més despullat, no?
Sí, és que a mi Pau Riba és una flaca, llavors m'agrada tot.
Però, fins i tot contradir-lo.
Però, sí. I li tinc això una estima especial, clar, aquest, clar. Aquest disc, llavors a mi sí que m'agrada.
Sí. Un disc interessant. Com abans també, no? Anem de tant en tant escoltant la veu de la mateixa Clementina Arderiu. Hi ha una qüestió que parlant d'en Sam Abrams també citant elements destacant-ne de la seva obra, no? Aquesta, l'originalitat, l'excel·lència i el rigor, el vitalisme. I llavors hi ha un apartat, ho dic també per treure'ns a sobre, tu citaves a l'inici aquesta ombra, com ho has dit?
Mandarinesca.
Mandarinesca, del poeta Carles Riba, que recordeu, va conèixer doncs, quan va guanyar els Jocs Florals, no? Diria que l'any 11, 1911, i ell va començar a festejar-la, també admirat de la seva poesia. I bé, Sam Abrams destaca de la seva obra una poesia, diu, allunyada d'influències, no? Malgrat que se li ha atribuït també la cosa maragalliana, tal vegada, ella, per època, som al noucentisme aproximadament, però vaja, que en tot cas de tant en tant pot ser que maragallegi, en cap cas Carles Ribeja, no?
Sí, volia dir també en relació amb això d'aquestes crítiques, que jo tinc la sensació que de vegades quan no se sap què dir d'algun o d'alguna, sobretot poeta, de seguida es va buscar a veure de quin altre poeta veu, no? I això és una cosa que s'ha dit molt d'Arderiu. No Carles Ribeja gaire, però en canvi sí que s'entronca amb Carner i s'entronca amb Maragall, i això és cert, però també és
natural, no?
Sí, és també és natural, i anava a dir que també també...
I també és versionat, no? És que, vull dir que fa les seves... És a dir, és la manera de Clementina Arderiu.
Sí, jo crec que es pot ser carnarià i alhora ser singularment únic, que és una cosa que crec que és en ella. I respecte d'això de l'influx de Riba, és una cosa divertida de veure els primers poemes del seu primer volum de Cançons i Elegies, que hi ha una mica de flirteig amb Riba via poemes, no? Llavors es van... Això hi ha un article divertit d'en Jordi Malé que ho ressegueix, com es van passant la pilota l'un a l'altre festejant amb poemes, i sí que hi ha allò, alguns a l'inici, alguns...
Això abans d'estar junts, eh?
Sí,
no
en el moment.
No només les cartes, sinó també els versos dedicats.
Sí, se'ls enviaven els poemes, clar. O li feia arribar a través d'amics, perquè al principi les famílies no veien gaire bé el matrimoni.
Sí, és cert, perquè ell era 4 o 5 anys més jove,
sí,
no?
Llavors...
cosa que a casa d'ella no va anar amb gaire bons ulls. Tens, que bo aquesta història, tens algun vers o algun poema identificat
de
festeig? A dir, no, ha vist, aquests estudiants també poden aprendre com festejar, que deu ser un verb que ja no es fa servir des del noucentisme, a través dels poemes. Abandoneu les aplicacions, aneu a la poesia, caram.
Sí, hi ha, per exemple, aquí a Cançons i Elegies hi ha un poema que es diu el mot és el mot amor, i que acaba parlant del foll traut, cosa que ens porta directament al foll traut, com diu el foll traut, sense paraula viva, de les estances de Riba, no? I aquí hi havia marro, i és una llàstima realment que no festegem així, d'aquestes maneres, ara, no? Que tot siguin whatsapps i emoticones, en comptes d'enviar-nos aquesta cosa lenta i treballada i cuita a foc lent, d'enviar-se poemes i fer-se allò que s'hagi de llegir entre línies, no que s'hagi de llegir entre versos, el que ens volem dir, no? Però si voleu us el llegeixo. El mot. No me'l digueu, amic, el mot no dit. Guaitant de vostres ulls per les clivelles, deixeu-me'l recercar dins vostre pit, tal com dins ell lenta amistat l'ha escrit. O lleus i gràcils lletres, com sou belles dant-vos les mans, ni l'or ni les estrelles fulguren com vosaltres vora el cor, on impera la flama que no mor. No vulgueu elevar-lo fins al llavi, que l'aire allí té la fredor d'un glavi i us oxiria, encara que brigallat fos vostre cos per un mantell brodat sobre trama immortal de poesia. Resteu, no ha de mancar-vos companyia, com sé que cosa meva us és plaent, a vosaltres vindrà amb un pensament, tot hora que d'esforç es vegi lliure, mentre perduri en mi la fe de viure. Per tal com vostre mot més conegut, cal ésser estrany, amic, el full traut.
Que és bo. És molt bonic llegir-ho amb aquesta clau, no? de festeig, perquè fa tot el sentit. Vaja, jo crec que no és un misreading pensar a cada vers en funció d'aquesta proximitat buscada, no? A través de la poesia. Jo crec que sí, segur que hi ha en algun lloc del món gent que encara escriu cartes, i no sé si amb aquesta intenció, Xènia.
Sí, segur, jo mateixa.
Jo mateixa apel·lo al foll traús de dia sí, dia també.
Però per festejar ara mateix, o això ja ho tens convalidat?
No, sí. Bueno, parlem-ne en un ambient més privat, amb una mica d'alcohol. Bueno, jo també volia aprofitar per llegir unes frases de Joaquim Folguera en aquest llibre que té molta importància històrica i jo crec que també estètica, que es diu Les noves valors de la poesia catalana, publicat el 1919.
És una petita relíquia, aquest llibre, ja.
Sí, però bueno, a mi moltes coses que diu aquí sobre la Clementina em semblen interessants i encertades. Bueno, algunes frases que tenen molta densitat potser es poden interpretar de moltes maneres positives i negatives, però jo prefereixo interpretar-ho com una cosa bona. Per exemple, el que diu al final de l'article que dedica a la Clementina, diu: els mots en la seva poesia s'enllacen amb la simplicitat d'una conversa puríssima. Sovint, una composició de mots clàssica sintetitza tot un concepte només amb el sentit subtil de la seva expressió. I aquí ve una frase potser més complicada i per això mateix fascinant, no? Que diu: d'aquí que manta volta la fina intenció dels mots sembla passar lleument sobre la idea i endur-se-la com un vel boirós. Això trobo que és meravellós. Jo ho interpreto en el sentit que encara que hi hagi alguna idea que pesi, no?, dins del poema, després les paraules en saben més que aquesta idea, no?, i se l'acaben endun, o sigui, se l'enduen com un pes innecessari, no?, o fan que el poema sigui lleuger. Aquesta idea es converteix en una mena de llast que les paraules s'emporten amb aquesta musicalitat de la qual ja hem parlat diverses vegades, i em fa pensar una mica en Ferreter també, no?, vull dir, allò que solia dir Ferreter, que les idees no poden ser el plat fort d'un poema, perquè si fem uns poemes sobre unes idees prefabricades, això no té cap, no té cap gràcia. Vull dir, alguna cosa s'ha de crear, ha de passar dins del poema, i la idea sempre, doncs, pot estar en una mena de rerefons, però no pot ser una cosa ja predeterminada que condiciona el poema, no? Llavors aquí jo veig també aquesta visió del concepte idea en un poema, que no és mai una cosa prefabricada, dura, que pesa i que no deixa que el poema s'emboli, no? Sinó que, en tot cas, les paraules són més intel·ligents que la idea dins de la poesia.
Per això és tan important la llengua, no?, que deies tu abans, és a dir, que, perquè això que dius, si te'n Ferreter, és aplicable també a la narrativa. Si comencem a fabricar novel·les en funció dels temes, estem perdent la literatura pel camí, no?
Exacte, sí.
Sí, jo t'agafo el fil per reprendre un moment la cançó del risc, que hi hem passat per sobre d'aquesta estructura, que crec que val la pena que ens hi deturem, perquè a més és un estilema en Darderiu, que és aquesta construcció, si visc no visc, si caic no caic, que això es va repetint en els seus poemes, i és allò que, i pares un segon i tu mires, i és això que de la meravella de la llengua viva, si caic no caic, que és una cosa que podem dir en el dia a dia, no?
Anava, si caic no caic.
I clar, això exactament què vol dir, no? Vol dir que és pot passar una cosa i el seu opòsit alhora està passant, no? Vull dir, expressa realment, condensa una idea que és un desafiament, no?, a la física.
Sí, la gravetat.
I en canvi, és una cosa domesticada per la llengua, i és un pou de saviesa, no? Té una profunditat, això, meravellosa, no? Quan tu mires, i ella s'ho apropia amb aquesta seva... això que deies d'en Casassa realment està molt ben trobat, no? Perquè és aquest do per agafar la llengua viva i fer-se la seva i emportar-se-la i doblegar-la en els seus poemes i fer que brilli en tant que llengua viva, i a més inserida en el poema, afegint-hi més capes, no? I ella això ho fa molt, i ho fa, també em penso, com això, aquesta manera d'expressar aquesta ambivalència de què parlaves, Anna, no? aquesta situació doble, no?
Dues forces lligades, no? L'estiren, no? I això es
veu
molt...
vides són en mi, diu, no? La cançó del voler i el no voler. Sí, és interessant. Marçal em fa aquesta lectura en clau feminista, que és interessant, i crec que és una lectura vàlida i potent, que és aquesta de dir, en ella hi ha la dona que es vol, doncs, acceptant el seu paper i el seu rol d'esposa, del poeta, de mare i de dona continguda, i ella mateixa s'afanya sempre a definir-se que jo sóc una dona com les altres, com tantes altres, però al mateix temps també hi ha en ella aquest deler de cantar, no?, que fa que en alguns poemes trobi a faltar, parli o expliciti que l'enyor per la soledat, no?, que segurament li permetria, doncs, posar-se en aquest estat contemplatiu que permet la creació, no? I això, de vegades, aquesta dualitat, de fet, de vegades no, ben sovint l'empès, aquesta tensió interna és el que mou el procés de creació poètica en Arderiu.
És que jo diria que justament la tensió al darrere d'això de formes que poden passar-se per més juganeres o d'una forma que et pot distreure, és a dir, distreure en el millor sentit de la paraula, perquè ja hi ets, no és a dir, t'ha distret, que t'ha fet passar dins, no? Però al darrere d'això jo crec que s'hi veu sovint aquesta tensió, i és interessant, perquè és una tensió singular, pròpia, i llavors la lectura que em fa la Marçal, que crec que fins i tot, no ho sé, m'atreviria a dir que generacionalment i circumstancialment, per les circumstàncies que per exemple, Les tres vivim ara, doncs jo crec que és una lectura que, ostres, que la trobes avançada i que dius, estàs entenent molt bé la Clementina Arderiu i ens l'estàs ensenyant molt bé. I llavors, sí que a tomb d'això, jo volia estirar-la per la Montserrat Abelló, perquè si la Montserrat Abelló publica de manera pòstuma un volum com de memòries, on un any després de morir es publica aquest volum, la Montserrat Abelló, i llavors ella fa esment de la Clementina Arderiu, perquè la Montserrat Abelló va tenir de professor de grec a la Universitat Republicana, encara en Carles Riba, i en aquest llibre de memòries l'Abelló diu que lamenta que el Riba no els parlés mai de la Clementina Arderiu, i esmenta també aquesta... Sí, El miracle és viure, és aquest llibre pòstum que va sortir el 2015. I llavors, tornem-hi, l'Abelló, és a dir, Abelló via Marçal celebra l'antologia que va fer la Marçal, perquè il·lumina, doncs, diu, aquesta molt bona poesia, diu, de Clementina Arderiu, i l'Abelló també és crítica amb aquestes idees, tot aquest seguit de llufes, diguem-ne, que se li van penjar, crec que durant bastant temps, a l'Arderiu, no? I que sí que tinc la impressió que és com la gran poeta per descobrir encara ara mateix. És a dir, que si un any d'efemèride tenia sentit és aquest, perquè sí que crec que hi ha molta poesia actual que hi quedarà bocabadada, moltes poetes actuals, molts poetes actuals també, i moltes poetes. I llavors, amb la línia de la genealogia, vaig trobar... El cor de les paraules, que reuneix l'obra poètica de l'Abelló del 63 al 2002, un poema que em va semblar que... Un poema que és de l'any 98, però que em va semblar que entroncava amb aquestes idees del risc, de la dualitat, de la tensió interna, també en clau de dona, que té l'Arderiu, no? I és aquest, si m'entenc la lletra, perquè sí, és un poema molt curt que està dins Compàs d'espera, dins l'esfera del temps de l'any 98. I ara és Montserrat Abelló, que diu: assumeixo el risc de no acabar de comprendre que cap giny no assoleix vèncer el temps, i busco noves mides per calibrar antigues mesures. Cerco la perfecció d'imatges inconcretes amagades al fons del meu viure. És aquesta impressió d'estar-se rebuscant constantment, no? En el fons, dins aquest, no sé, aquest risc i aquesta tensió també.
Aquest dia que fira, que fira,
quin to de western, Pau Riba, amb aquesta maqueta, ara sí, de la cançó del dia inútil, el poema de l'àvia Clementina Arderiu, en aquest cas, que estàs datat un agost a Siena, Maria. Quan un dia fina, un 26 d'agost, fina més aviat cap al tard, no? I és un poema al·lucinant, també.
És meravellós. El tenia al cap i pensava, o sona o el dic jo.
No, les dues coses, perquè mira, oi, t'hem sentit només la primera estrofa en versió de Pau Riba, per tant, jo crec que val la pena escoltar com fa tot el poema.
Cançó del dia inútil. Aquest dia que fina, lentament, com la llàntia en el vas. No em portar l'alegria divina, ni de mi no feu mica de cas. Em deixar dins la cambra pregona com un fòtil inútil i vell, entre els mobles que fan la rodona i les mosques que em busquen la pell. No tingué ni la minsa sorpresa d'una pluja o d'un vent displicent. No mogué la cortina malmesa ni en el sol no posant a la ment. Fou només com la funda llossada a les coses que em bullen a dins, i un cruixí de vianda cremada i una olor de ferments i de vins. Com el dia que fina, no em voldria cap més amb un pas. Si en mon cor no posar cap espina, feu-me sang una mica de glaç.
Fantàstic.
És magnífic. La situació, la datació a Siena em fa pensar també una cosa fascinant, vist des del punt de vista, doncs, en fi, de la cultura i d'una vida intel·lectual també dura, perquè ja estem parlant d'exili en alguns anys, que van patir i que van portar Clementina Arderiu i Carles Riba, i vaig anar a buscar, que és increïble, és al·lucinant, tu potser, Maria, la coneixes, perquè hi has estat, la biblioteca, al fons, Riba Arderiu, que custodia, efectivament, que va cedir els seus fills a la Biblioteca de Catalunya, no?, des de fa una pila d'anys, i hi ha un llibre preciós on, entre altres, veiem alguns exlibris, no?, que ells posaven en llibres compartits. Això, compartir llibres un matrimoni, si van ben dades, cap problema. Això, els exlibris és important, però és curiós, és un exlibri que hi són els dos. No? És Carles, Clementina, són meravellosos. Però clar, estem parlant de 3.000 volums on pots resseguir perfectament tota una sèrie de tota una vida, a vegades itinerant, Alemanya, Grècia, Itàlia, tota una sèrie de viatges on hi ha incorporacions de poemaris, assajos, en fi, textos de tota mena. Realment és un fons molt ric, molt ben nodrit, molt envejable des del punt de vista bibliòfil, fins i tot, no?, perquè em consta que ho eren, i és un llibret molt curiós que analitza una mica el fons que hi ha a la Biblioteca de Catalunya, consultable, diria jo, no?, i que tu has anat també a remenar algun dia.
Sí, hi he de tornar a anar, perquè hi vaig anar ara fa temps, i vull mirar-m'ho tot exactament a fons per poder-ne parlar amb més rigor, i per exposicions que hem de fer i per ensenyar coses d'aquestes, de delicadeses d'aquestes, com els exlibris. Sí.
No, és fantàstic. Hi ha tot l'índex, evidentment, després de l'estudi hi ha tot l'índex, hi ha un munt de crítica, de poesia. També és molt bonic perquè hi ha alguns llibres adquirits perquè s'envien amb amics, no? Amb Rodoreda hi ha cartes i així, llavors que s'ofereixen, diria que és de Ginebra, si voleu que us enviï algun llibre des d'aquí, doncs feu-m'ho saber. I tot això és fascinant, la vida intel·lectual, la complicitat, no?, d'aquella època i d'aquella gent.
Sí, i parlant també de complicitats, em venia al cap, reprenent això de la cançó del dia inútil, que a mi aquest poema, que això ens podem imaginar un dia d'aquests xardorosos que no té gaire esma de fer res més enllà de, amb molt d'esforç, encetar una tallada de meló, no? Però també fa pensar en aquesta mena de sensació, això de buidor, no?, de manca de satisfacció de les pròpies potències, i això em porta també a Maria Antònia Salvà, amb qui Arderiu es va cartejar i mantenien una relació cordial, i de vegades es parlaven en termes de germanor, no?, de germania, i això és un gest de cortesia, si volem, però bé, és bonic perquè són dues dones singularitzades per aquest fet enmig del cànon poètic, tractant-se de germanes l'una a l'altra. Això té una certa potència, no? I em venia al cap també una carta, que ara no l'he dut aquí, però us en puc fer una, o la puc parafrasejar una mica, un esborrany de carta de Salvà a Josep Carner, en què li diu exactament això que explica aquest poema. Li diu, comença dient: comprenc que estic massa bé. I continua dient això, que hi hagués que a casa seva li donessin una sola tasca, i ho faria potser meditxa, no? Em sentiria contenta de dur una sola tasca, però no tinc res a fer a casa. Això és una cosa, una situació certament privilegiada, no?
Tu diràs, però
també genera aquesta sensació de frustració, no?, de dones amb un talent que no acaben de poder-lo col·locar a lloc, o tant, o no acaben de poder-lo explorar tant com voldrien, no? I llavors continua Salvar dient que se sent incomprès entre les seves amigues, perquè no els pot parlar del que ella sent, i per tant les deixa parlar a elles, no? Però és aquesta sensació de singularitat pel fet poètic, no com un motiu poètic, que hi ha aquesta cosa, no?, del poeta que va sol, no?, i aquest, tot l'imaginari que això romàntic, que tot això pugui arrossegar, sinó que realment és una cosa sentida i viscuda. I a mi aquest poema, m'agrada llegir-lo, crec que admet aquesta lectura lectura, també enllà d'això de la d'un dia que un no és capaç de fer res o encetes coses i no n'acabes cap, no? Que això també és un sentiment molt, molt compartit, però també hi ha potser aquesta possible lectura que crec que la mateixa Marçal també esmenta en algun moment.
I potser fins i tot, jo ara afegiria una que tal vegada més optimista, perquè em recorda molt a un poema, és una cançó, però al fons és un poema, Vinicio Capossela, que es diu Una jornada sense pretesa, no? On bàsicament narra hi ha una certa exaltació de la quotidianitat. No? De moment tot va bé, no? Com pot passar de tant en tant, diu, almenys un cop al mes, una jornada així, recorda que les coses són a lloc, no? És a dir, que, clar, la paraula inútil ja et condiciona la lectura també del poema, no?
No, sí, clar, però l'avorriment, quina meravella, quines ganes d'avorrir-se, no?
Ara, sí, no? I quin privilegi també a vegades, no?
Clar, sí, jo sí que compro molt la lectura de gairebé la casa com una presó quotidiana, no? La vida familiar, el rol de dona que amb fills i que els cuida i que s'aboca això i que no té espai per crear, per expandir-se amb totes les seves potencialitats com a dona intel·lectual, creadora, poeta. I crec que abans que parlàvem de tensions, aquestes tensions hi van sent, per tant, en el fons, sense que evidentment ens estigui fent cap teoria feminista dels últims 30 o 40 o 50 anys, jo crec que això sí que hi titila en la poesia de l'Art Deriu, perquè hi ha com un reconeixement de tensió, no? Jo ara mirava el poema Tardor, no? Sí. Però tornem-hi amb les dualitats i la tensió, i hi ha un moment que esmenta la presó, hi ha un moment en aquest qui sóc, qui voldria ser, no?
El la campana de vidre.
Sí, a més, exacte, campana de vidre, i no?
Sí.
un alto, i que per tant, d'una manera subtil, però comprensible, és a dir, perquè se'ns fa evident, t'està parlant d'unes tensions internes de la dona creadora, que vol ser poeta, que segurament gaudeix com a mare, però que hi ha i que és segurament una persona d'idees conservadores, però amb dret també a tenir aquestes tensions, no? Que això també és una altra cosa que sovint oblidem, potser que no, volem personatges complets a la mida nostra i que responguin a les... faig caricatura, no? Però les nostres ideals o teories d'ara, no? És a dir, les tensions hi són i les expressa, penso que molt bé. I aquest poema, en fi, estirant els fils, però m'hi heu fet pensar. Diu, ja no sóc, ja no tinc, ja no vull ni voldria. Que no sóc, que no tinc, que no vull ni voldria. Una cosa que el temps inclement em prenia. Si no sóc i no tinc tal com era i tenia, per orgull no ho deman, ni ho prendria. I també perquè més l'hora escàpol tan blana sota el vidre polit de la meva campana. Dues ratlles de sol, la presó em torna en vana. I també perquè en mi altra cosa ara mana, que és més íntima i és sobirana. Què penses? Quina altra cosa ara mana? Quines dues ratlles de sol la presó em torna en vana? Quina presó, des de quina presó parla, no?
Alguna hipòtesi, Xènia, que mires així amb incògnita.
No.
Està bé, està bé que la poesia no resolgui tots els interrogants, no?
No, al contrari. Que
hi hagi espai, una escletxa per al misteri.
Home, allò de Calders que diu que les coses que no entenc em desperten una viva simpatia i un obscur instint de militància.
És bona aquesta.
Exacte.
Perdona,
sí,
Xènia.
No, és meravellós. A mi també m'agrada que hi hagi un petit punt d'incomprensió, que hi hagi un petit nivell d'incomprensió a l'hora de llegir la bona poesia, perquè és el que li dona salsa, no?, una mica, però jo volia llegir un poema molt més feliç, diguéssim, que és Mare Infant, que a més té la gràcia que ja els tres primers versos els diu una mera de narrador extern, i la resta, n'hi ha 12 en el poema, i la resta, per tant, els 9 versos restants, els diu la mirada d'aquesta mare. Llavors, diu, és perquè ha estat enamorada, matins d'ahir, que té la cara enriolada. Feliç de mi, fruitosa sóc, diu la mirada, falda i coixí. Infant, qui sap la melodia que em portes tu? Goso tocar-te i l'alegria del teu cos nu, dona't la mà que et retenia, realitat de terra pia i un cel segur. aquí m'hauria encantat saber exactament com va anar la creació d'aquest poema. Per exemple, si aquest retenia, no, que és l'únic verb que hi ha en passat en tot el poema, si aquest retenia i era per rimar amb Pia, o si és al revés. O si primer va venir el retenia...
Primer va ser el Pia.
I després, el... clar, això m'interessaria moltíssim saber-ho, no? Realitat de Terra Pia és un vers que em té intrigadíssima. És preciós, no? Sí. Realitat de Terra Pia, però què vol dir exactament? Per què la Terra és Pia? És perquè en aquesta mare tan feliç li sembla que hi ha pietat al món perquè ella és feliç i se sent envoltada d'amor i de, per tant també de compassió i pietat per part de tothom, fins i tot de la terra mateixa, o hi ha alguna altra possibilitat d'interpretar aquest vers que se m'escapa, no ho sé, però jo ara votaria per fer un programa sencer només al voltant d'aquest vers.
I de la felicitat queda, del Clementín Arderiu.
Queda apuntat. I incorporo també, perquè abans jo feia aquesta lectura, sense recordar, feia aquesta lectura també de la cançó, no, del Dia Inútil, com a celebració de la quotidianitat. Bé, hi ha un poema encara més pertinent i encara em ve de gust que tornem a escoltar-la amb ella, a la seva pròpia veu, que és aquesta cançó. De fet, és una cançó de la conformitat de cada moment.
Cançó de la conformitat de cada moment. Tendre llum del dematí blanca i daurada, jo et pogués servar amb mi a mig diada. Sol ardent en plenitud de l'hora calda, qui et tingués el vespre eixut dintre la falda. Cel diàfan i estrellat de nit primera, ai, la fosca soledat que ve darrere. Dolça pau de l'alta nit profunda i pia, tu finant serà el brugit de tot un dia. Dolça amat, oh, no et dolgués, a des i ara l'hora trista ha fet després l'hora més clara. I és la joia del moment que ens aconhorta com la lleu sentor que el vent du i se n'emporta.
Bé, és fantàstica també aquesta, no?, aquest vessant vitalista i exultant de la poesia. Torna a sortir Pia, en aquest cas és la nit que és Pia, i és la joia del moment. És un poema fantàstic, l'any 14, a més està datat també 17 de juny, no? No sé si també forma part dels festejos. Ja estava avançat aquí el festeig, no?
Sí, pot ser. Sí, no, és això, que és aquesta... alegria tota l'estona de cantar per cantar, que això també és una cosa que va repetint ella, no? De fidelitat, trobaré sempre el meu cantar, o de no cantar jo m'entristia, diu en uns altres versos, que és, crec que això, un com un pilar que ella s'aferra, no? Vull dir, el seu últim llibre que es diu L'esperança encara, en què també esmenta això, no? De si tinc esperança encara també és perquè existeix aquest cant. I a mi aquest poema també m'hi fa pensar. I aquesta idea tan bonica i tan ben expressada, no? De dir, la llum del matí, ai, si me la pogués quedar al migdia, que bonica sí. Que és, i al migdia reprendre-la, no? O quan aquesta idea de quan estàs això confortat i calent, calentor dins de casa, pensar ai, si me la pogués endur aquesta escalfor pel carrer, no? Que és un joc gairebé infantil, no ho sé, jo, almenys és un pensament que jo havia tingut sí. De petita, no? I és molt bonica aquesta formulació i molt, molt feliç.
Maria, no voldria acabar sense preguntar-te també alguna cosa de l'any. Què comissaries? Perquè som el 2026, recordem, avui a Ciutat Maragda estem celebrant la veu i la poesia de Clementina Arderiu, però és que aquest 26 en fa 50 de la mort i hi ha tot un programa d'actes. Jo tinc per aquí no sé quants, ni ara us ho expliques una mica, si et ve de gust, es faran ni on, ni potser tal vegada teniu tampoc les dates, però tota una sèrie de, doncs, d'activitats al voltant de l'any Arderiu, no? Que en molts casos és molt xulo, incorpora, en fi, aquest diàleg que parlàvem amb diferents disciplines artístiques, és a dir, música, arts escèniques, no? Hi ha un munt de noms estimats i en fi, no sé, ja dic, no, podria començar Maria Sevilla, Glòria Coll, Lleona, que potser et diu alguna cosa, en fi, a partir d'aquí quan podrem, ho dic perquè també és possible que la gent, lògicament, li vingui de gust assistir, no sé si hi ha data, si hi ha algun lloc on puguem trobar algun espectacle musical. Sé que hi ha noves musicacions dels seus poemes, no sé si ja s'han fet o estan en camí, això ens ho pots una mica situar?
Sí, hi haurà aquests espectacles a què et referies, són espectacles que hem, diguéssim, hem esperonat la gent perquè rellegeixi Arderiu i pensi petits espectacles i els posem, diguéssim, a disposició dels programadors, no? Llavors ja n'hi ha alguns de confirmats i, per exemple, també en relació amb musicacions, i això és una cosa que em fa molta il·lusió de dir, doncs a l'acte central que farem de l'any Arderiu, que el farem el juliol, coincidint amb la data del seu naixement, que no és l'efemèride, però bé, tant és, perquè això al final és una excusa per celebrar-la ella, com fem aquí ara mateix. Sentirem l'Anna Andreu musicant alguns dels seus poemes. Això és una cosa que em fa molta il·lusió, perquè jo sóc bastant fan de l'Anna Andreu. I també això, hi ha doncs, un catàleg d'activitats molt variades. Per exemple, al Barcelona Poesia hi haurà un recital, concert de noves veus poètiques, això, aquesta etiqueta que de vegades és una mica emprenyadora, però que en aquest cas és cert perquè és gent que la majoria no han publicat cap llibre, encara són finalistes del concurs Salvador Iborra, i gent i amics que van fent colla poètica i que just arrenquen, no? Gent entre la vintena o no sé, crec que no arriben a la trentena cap d'ells, és a dir, gent jove, però jove de debò, no? Com,
el que
no,
entendríem per jove.
Sí, sí. No, en aquest adjectiu que anem deformant cada vegada per acostar-lo al camp semàntic de viu, no? Però es dedicaran, doncs, això, a fer una nova lectura de poemes d'Arderiu, i hi haurà músics també, entre els quals hi haurà en Llull Riba, és a dir, que clar, ja farem, ja donarem el tomb, no? I hi haurà...
L'afiliació seria...
Fill d'en Pau Riba.
Per tant, besnet.
Exacte, besnet d'Arderiu, tocant la bateria als poemes de la seva besàvia, no? Sí, llavors això és una cosa xula. També hi haurà, deies, la Maria Sevilla està preparant un recital amb aquest seu recitat tan poderós, i amb la seva... Ella també és músic i no sé si músic de formació, diria que no, però ha estudiat molts anys de música i va amb pedals i creant aquests efectes sonors, i això també serà una cosa que plantejarem a les sessions que farem per al professorat. Jo hi intervindré, però a mi em fa il·lusió que sigui ella, no, qui també qui fa aquest acostament. O també una cosa que hem fet també és una conferència performada, n'hem titulat així, d'aquesta amb aquesta etiqueta que ara es gasta, de Lleona, que és un projecte musical que jo tinc de reivindicació de la poesia de dones catalana, de poesia catalana de dones dels segles XIX i XX, i hem agafat uns quants poemes d'Arderiu, i llavors també farem això, una conferència barrejant-hi música i barrejant-hi projeccions visuals. I això, hi ha molts... Tot l'any està esquitxat d'activitats, no? Clubs de lectura, xerrades en festivals molt variats, el Tocats de Lletra de Manresa, a l'Ara Poesia, el Barcelona Poesia, el Poesia i Més... tots els festivals estem intentant, doncs, que hi hagi presència arderiuana. No?
Arderiuana. Fantàstic, doncs. Ara és el moment que cantes, no?
Crec que després.
Escolta, però sí que no vull acabar sense tens una pàgina oberta, no sé si per atzar o perquè et ve de gust, un poema aquí. Sisplau.
Perquè em ve de gust. Un poema d'aquests també que és una mica escàpol, i això que dèiem abans de... No és que no s'entengui, però hi ha una veu poètica molt bellugadissa, i això trobo que és molt bonic, d'aquest poema, que es diu, metaliteràriament, Cançó d'una cançó. Com la gasela vas vora el mirall de l'aigua. Si t'hi mena la set, et traia la imatge, vora el mirall de l'aigua. Més no mires ni veus que una fulla es movia i una veu percudir la tibentor de l'aire, vora el mirall de l'aire, de l'aigua. Ai, cançó, quan tornaràs? Cap a quan seré exaltada? Si desfermes en venir tantes traves mal lligades, tornaré sovint al bosc per sentir-me enamorada. Com la gasela vas, vora el mirall de l'aigua. D'escoltar fas posat i les coses callaven. Quan t'aixequis al cel, lo cançó esperançada, sentirem que ets pel cor, nodriment inefable, com un pur rajolí vora el mirall de l'aigua.
Si presento la mudança entre mig del meu costum, és que alguna cosa hi dansa, serà boira o serà llum.
Pau Riba, encara amb la maqueta d'aquesta cançó, vaja, aquesta cançó del pressentiment, maquetada del disc que dèiem de Riba, Riba, l'any 94, amb la qual avui clourem aquest especial sobre Clementina Arderiu, amb moltes ganes de llegir-la com hem fet, de rellegir-la, de divulgar-la, que arribi aquesta veu a tot arreu, Maria? I que aquest any farcit també d'efemèrides i d'espectacles i de commemoracions hi contribueixi, de manera que gràcies per l'entusiasme i,
no,
per,
gràcies
i per
a vosaltres.
Portar la Clementina Arderiu. Jo era en el cant, recordeu, també reeditada aquesta antologia de la seva obra poètica, Trobava 62, i a la butxaca. Xènia, que vagi molt bé.
Fins aviat.
Anna, fins ben aviat.
Que vagi bé.
Maria, gràcies un cop més.
Gràcies a vosaltres.
Núria Ventura, en Rosa Silvé i Pau Riba, som-hi.
Ella una cosa m'alegria.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
De complir. Una cosa m'havia de comprar.